Ràdio Vilafranca.
Passen 6 minuts de les 9 del matí. Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 23 de febrer de 2026. Estrenem la que serà l'última setmana d'aquest mes de febrer des de l'antena del Penedès en xarxa, a punt per acompanyar-vos en aquest camí de 3 hores fins les 12 des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Des de la capital de l'Alt Penedès, us saludem en nom de tot l'equip, Toni Olivella i Sílvia Delgado. A part de l'equip habitual, hi ha moltes més veus que ens ajuden a donar sentit a aquestes 3 hores de ràdio, a acostar-vos l'actualitat al i baix penedesenca. Avui és dilluns i començarem amb bon peu aquesta darrera setmana de febrer amb la roda d'actualitat, explicant-vos des de cadascuna de les emissores com anirà la setmana, quines són les activitats econòmiques, polítiques o culturals que hi ha previstes. Una roda d'actualitat que acaba cap a 9:45 perquè hi ha una cita ineludible amb els serveis informatius. És el primer flash del matí. A la roda d'actualitat recollim previsions i a partir de 9:45 en aquest primer flash ja expliquem com comença aquest dilluns, aquesta setmana. A 9:45 arriben els esports, pluja de resultats i marcadors de l'activitat esportiva penedesenca del cap de setmana, sobretot avui, que tots els esports han recuperat ja la normalitat després d'aquesta pausa més o menys llarga a causa del carnaval. A partir de les 10 obrim segona hora, tot fent balanç del tancament de les rues de Carnaval al Penedès, donant veu a 4 grups amb seu Olèrdola: el de Moges, Sant Pere Molanta, Tots per Un i Les Guerreres. Plegats farem balanç d'aquestes últimes rues de Carnaval penedesenques que tenien lloc aquest passat cap de setmana. A 10:45, 5 minuts per actualitzar-nos, per saber com transcorre aquest matí de dilluns a les nostres comarques, el segon flash del dia. I tot seguit, a 10:45, l'Incavi ens proposa parlar de viticultura heroica. És un terme que defineix aquell treball a la vinya on és molt complicat pel desnivell, per les dificultats del terreny. Avui coneixerem aquesta viticultura amb Joan Elordui, cap de servei de viticultura de l'Incavi, i Salus Álvarez, president de la DOQ Priorat. És dilluns i costa arrencar la setmana, siguem sincers, així que a les 11:06 una mica de diversió, de joc. Passa el torn amb Víctor Gutiérrez, avui coneixent millor el joc Daydream. A 11:45, última actualització de com va aquest matí de dilluns a les nostres comarques, el darrer flash del dia. I acabarem cuinant, o si més no, compartint receptes amb tots vosaltres, gràcies a la visita mensual de la nostra xef, la Gemma Riera. Avui ens proposa cuina i plats de Quaresma, per tant, no hi faltarà el bacallà. Descobrim tot seguit com es presenta aquesta darrera setmana de febrer als nostres municipis, quines previsions hi ha en matèria política, cultural, esportiva. Arrenquem a Ràdio Sant Sadurní. Miquel Cuenca, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem explicant-vos que aquest passat divendres es complia un mes del descarrilament del tren de la R4 entre Gelida i Sant Sadurní, un sinistre que va causar lamentablement la mort d'un maquinista en pràctiques, una trentena de persones ferides i el tall total de la línia R4 i el tram sud de l'AP7 entre Martorell i Sant Sadurní. Un mes després, el tram de l'autopista afectat ja s'ha reobert, però el tram de la R4 entre Sant Sadurní i Martorell continua sense servei ferroviari de passatgers i es cobreix amb autobusos, fet que manté afectada la mobilitat a Sant Sadurní i la comarca de l'Alt Penedès. Canviem ara de qüestió perquè demà dimarts estarà disponible a la plaça de l'Era d'en Guineu la unitat mòbil d'informació al consumidor de 12:45 del matí a 1 del migdia. Tècnics especialitzats atendran gratuïtament i de manera personalitzada totes aquelles persones que tinguin dubtes o consultes relacionades amb l'àmbit del consum i el comerç, drets dels consumidors, compra i lloguer d'habitatge, serveis bancaris, vehicles, etiquetatge i garanties de productes, serveis, postvenda, assegurances, viatges, entre d'altres. Ja per la tarda, el grup Sadurninencs Independents organitza una sessió de debat oberta a les 6 de la tarda al Casal d'Entitats. La trobada de format conferència reunirà veïnes i veïns per analitzar l'actualitat municipal i avaluar la gestió del govern tripartit al capdavant de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Durant la sessió es debatran propostes de millora de cara al futur i els principals eixos de la propera campanya electoral amb la voluntat de sumar el suport del teixit social, cultural, esportiu i econòmic del municipi. I precisament a 8:15 de la tarda tindrà lloc a l'Ajuntament el ple municipal del mes de febrer que es podrà seguir en aquesta emissora Ràdio Sant Sadurní i en streaming al web municipal. Dijous l'agenda sadurninenca també és ben diversa. 6:15 de la tarda l'Ajuntament i l'Associació Petit Comitè organitzen la xerrada gratuïta No perdem la calma amb les rabietes, adreçada a famílies amb infants de 0 a 3 anys a l'Escola Bressol, l'Espurna. A les 6 de la tarda, el Casal Popular Alcarràs acollirà una reunió informativa sobre habitatge cooperatiu a Sant Sadurní i a les 8 del vespre, a la sala de tastos de la Nubotiga de Calferu, es durà a terme un tast amb vins de Mallorca. El preu d'aquest darrer acte és de 26 euros. Anem ara cap a Gelida, perquè aquest dissabte a les 7 de la tarda, a la sala d'actes del Centre Cultural de Gelida, acollirà el concert de Borja Penalba i Meritxell Gené en el marc del projecte Barnasants i dins la programació escènica de Gelida 2026. Sota el títol d'Un temps d'un país, el duet proposa un viatge sonor que dialoga amb l'essència de grans noms de la cançó com Maria del Mar Bonet, Lluís Jac, Raimon, Ovidi Montllor i Isidor Marí, entre altres veus, que han marcat generacions. Les entrades tenen un preu de 8 euros anticipada i 10 euros a taquilla. Tota la informació la podreu trobar al web municipal. Pel que fa al municipi de Subirats, aquest dijous s'organitza de 6:15 a 8:15 de la tarda la xerrada virtual La tecnologia, com i quan cal utilitzar-la i quina cal utilitzar, adreçada a famílies amb infants de 6 a 12 anys. La sessió abordarà estratègies per fomentar un ús responsable de les pantalles, establir límits saludables i comprendre el paper de les emocions en l'experiència digital. Cal inscripció prèvia a través d'un formulari en línia al web de l'Ajuntament. A Torrelavit, per la seva banda, s'organitza avui una trobada del grup de benestar de 4 a 6 de la tarda al Casal de Cultura. L'activitat és gratuïta i compta amb el suport del psicòleg Martí Garcia. També al municipi, des d'avui fins al 9 de març, estarà disponible l'exposició Edatisme Zero, alliberem l'edat de prejudicis i discriminacions al vestíbul del Casal de Cultura. La mostra, oberta de 4 de la tarda a 8 del vespre, aborda precisament l'edatisme, els seus efectes i estratègies per combatre'l. I pel que fa a dijous, hi haurà servei de banca mòbil de Caixa Penedès de 11 a 12:45 del migdia a l'aparcament de l'Ajuntament. Ens movem ara cap a Sant Pere de Riudebitlles perquè demà de 8 del matí a 1 del migdia hi haurà deixalleria mòbil a la plaça del Terraplè i dimecres Càritas recollirà aportacions econòmiques i aliments al banc d'aliments parroquial de 5 a 7 de la tarda.
Seguim desplegant la setmana dia a dia, ara des de Canal 20, que posa el focus en altres municipis alpenedesencs. Miquel Rivera, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Seguim amb més previsions. Dilluns, de 9 a 2:15, l'Escola Res de Santa Maria dels Monjos farà una jornada de portes obertes per veure l'escola amb una reunió informativa. De 5 a 6:45, l'Espai de la Gent Gran de Sant Martí Sarroca acollirà un taller per aprendre a dissenyar i cuidar un espai de plantes medicinals al jardí, balcó o testos. Es tractaran diversos temes com espècies fàcils de cultivar, com es poden reproduir els esqueixos i com aprofitar les prosos quotidians per la nostra salut i a la cuina. Segueix obert el període d'inscripcions per al Casal de Setmana Santa 2026 de la Granada, que ja té dates confirmades. Serà del 30 de març al 2 d'abril. El casal promet ser un punt de trobada ple d'esport, diversió i aprenentatge per als més joves del municipi. Les inscripcions es poden fer de manera telemàtica a través del web municipal. Dimarts, el servei de banc mòbil arriba a Sant Cugat de Sesgarrigues per oferir serveis de caixer automàtic, bancaris d'oficina i atenció personalitzada als usuaris del municipi. Serà a la plaça del Sindicat de 12 a 2:15. Dimecres, de 11:15 a 1, el Bibliobús pararà a l'escola de la Cabana, més concretament al pàrquing entre l'escola i la llar d'infants de les Cabanyes. Es continua donant el servei de préstec i retorn de documents, préstec interbibliotecari, informació bibliogràfica, entre d'altres serveis. I a 4:45 a 4:45, el Bibliobús farà parada a les Masuques, davant de l'edifici Niu de l'Oreneta de Castellet i la Gornal. I de 5 a 6:45 estarà al carrer Rosselló, davant de l'Ajuntament. L'escola Doctor Samaranch, de Santa Margarida i els Monjos, organitza una jornada de portes obertes per veure l'escola. A les 3 hi haurà una reunió informativa amb visita al centre. A 6:45, i de manera telemàtica, l'Ajuntament de Sant Cugat de Sesgarrigues organitza una xerrada sobre els límits respectuosos i sants. Aquesta ponència convida a reflexionar sobre la importància dels límits per a un desenvolupament saludable. S'hi compartiran estratègies per posar límits clars i sants a les diferents etapes evolutives i per gestionar rebequeries, enrabiades i frustracions amb tranquil·litat i empatia. Cal fer inscripció prèvia al WhatsApp al número 628-379-943 o al mail rodriguezay@santcugatsesgarrigues.cat. Dijous, Sant Marçal rebrà la visita del Bibliobús de 12:45 a 1 al carrer Montserrat de Castellet i la Gornal. I l'Espai Jove de Moja organitza un torneig de futbol al centre cívic La Xarxa. De 5:45 a 6:45, les parelles es disputaran el títol de campió. A les 7, a l'Església Parroquial de Santa Margarida i els Monjos, organitza un culte de lloança, intersecció, missa i adoració per a tots els assistents. Divendres, Marc Jovany organitza una nova sessió de l'Aula Cultural amb una conferència sobre les civilitzacions de l'Egeu i els mites de Creta. Serà el casal de la gent gran dels Monjos a les 5 de la tarda. A 6:45 de la tarda, la Casa d'Andalusia de l'Alt Penedès organitza a la Sala Alguer una conferència per donar inici als actes de celebració pel Dia d'Andalusia. Acte seguit, a les 8, festa jove a la mateixa sala. Dissabte, de 12:00 a 1, a la sala de plens de l'Ajuntament de Castellví de la Marca, es durà a terme un acte de reconeixement a l'esportista de kart cross, Ivan Pinya, pel seu brillant palmarès i per portar el nom del municipi arreu dels circuits. D'11:00 a 12:00, a l'antic Ajuntament de Sant Martí Sarroca, Estem a Seguer donarà un taller de bricolatge amb consells de supervivència domèstica i lampisteria. I a partir de les 12:00, al parc davant de l'Ajuntament, segona calçotada popular, començant amb un vermut obert per a tothom. A 2:45, calçotada, i a 4:45, bingo musical. Durant l'acte es farà un concurs de salses. Els participants en el concurs, per escollir la millor salsa de calçots de la segona calçotada popular, optaran a guanyar premi sorpresa. Cal inscripció prèvia al formulari del web municipal. La Societat de Margaridoia organitza un sopar ball a les 9 amb música en directe a càrrec del duet Almas Gemeles. Reserves per WhatsApp al 640-119-745 o al correu electrònic info@lamargaridoia.cat. I a les 9, el Centre Cívic Social de Pontons es celebra un sopar ball de Carnaval. Diumenge, de 12:00 a 1:00, el Club de Lectura de les Cabanyes es reunirà a la plaça de la Guitarra per començar el llibre L'Ordre del Dia, d'Eric Bouillard. I dins dels actes del Dia Internacional de la Dona es projectarà la pel·lícula La Innocència, dirigida per Lucía Alemany. Serà a les 6 a la Biblioteca Neus Català i Pallejà de Sant Martí Sarroca. I a Moja, l'Ateneu Mogenc organitza una tarda de teatre al local nou. A les 6, el grup de teatre La Sala interpretarà l'obra Confinats, dirigida per Núria Torrents i Joan Baqués.
Des de Domenys Ràdio, ara la Lourdes Meronyó ens acosta la setmana als municipis baixpenedesencs. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que aquest divendres hi haurà programa de portes obertes de l'escola Els Quatre Vents d'aquí de Sant Jaume dels Domenys. Les preinscripcions per al curs 2026-2027 que comencen ben aviat. Continuem, i és que el divendres també hi haurà la presentació de la novel·la El sepulcre oblidat a la biblioteca, amb la presència de l'autor Josep Tort Miralles. Serà a les 6 de la tarda a les actes a la Casa de Cultura. Continuem, i és que el dissabte hi haurà teatre amb el grup Teatre Oliva de Santa Oliva a les 6 de la tarda a la Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume dels Domenys amb l'obra de teatre Innocent o culpable. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès, ja que aquest dissabte a les 8 de la tarda a la Comprativa hi haurà teatre amb l'obra musical Benvinguda a Holanda. I pel que fa a diumenge, ball amb el grup Alma Duet. I pel que fa al centre, aquest diumenge hi haurà a les 10 del matí Gran Calçotada Popular. També el diumenge a 6:45 de la tarda el documental Gaudí, l'arquitecte. Marxem ara cap a Santa Oliva, ja que avui arriba la banca mòbil a la plaça Europa a les 12. I pel que fa a divendres, a 9:15 al local cultural Sopar de la Gent Gran. Ara és el torn d'anar cap a la Bisbal del Penedès. Demà a les 5 de la tarda hi haurà reunió jove al Centre Municipal de Cultura. Pel que fa al dimecres i el dijous hi haurà jornada de portes obertes de l'escola Ull de Vent. El dimecres, a la Biblioteca de la Bisbal del Penedès, a les 6 de la tarda, contes familiars a la biblioteca, amb tortugues i estrelles a càrrec de l'Assumpta Mercader. El diumenge, cross dedicat al Tilo, sortida a 11:15 de l'Avinguda Baix Penedès, hi haurà inflables i també es podrà fer la ruta dels murals. Marxem ara cap a Bonastre, ja que aquest dissabte, a les 11 del matí, a la sala Arnau Estella, hi haurà taller Beauty Facial. Ara és el torn d'anar cap al Vendrell. Aquest dimecres, a les 6 de la tarda, al Museu Déu, s'inaugurarà l'exposició temporal, presentació del llibre El camp dels catalans, acte en el sistema contracionari francès. I tot seguit, visita comentada a l'exposició a càrrec de l'autora Laia Aranyó. Divendres, mercat setmanal de Vendrell. Dissabte, mercat setmanal de Comarruga. I a les 8 de la tarda, el Teatre Àngel Guimarà arriba al Pep Plaza amb el substitut. Marxem ara cap a Calafell, ja que el dissabte, d'11 del matí a les 2, hi haurà festa de la diversitat funcional a la Disco Vips, amb Carnaval Volcans. I el dissabte, a les 7 de la tarda, al carrer Monturiol, hi haurà la festa del Cos Blanc. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que el dissabte, doncs, a 2, Cunit celebrarà la segona xatonada popular, una cita gastronòmica que posa en valor un dels plats més emblemàtics del territori, el xató. L'esdeveniment tindrà lloc al Passeig Marítim de Cunit, al costat de les lletres de Cunit, i està obert a tothom. Les persones i assistents podran gaudir d'un tast de xató per emportar per 8 euros, elaborat a càrrec del restaurant La Rosseria i de l'Hoteladia. A més, la jornada inclourà un concurs d'adults de xató amb inscripció prèvia a través del correu turisme@cunit.cat i també d'un taller infantil obert als més petits sense necessitat d'inscripció. Podeu trobar més informació al web www.rutadelxató.com.
I els darrers 5 minuts són pel Josep Maria Soler, que des de Ràdio Vilafranca ens explicarà com anirà la setmana. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs una setmana que comença ja amb algunes presentacions en el dia d'avui. Avui, per exemple, ens han citat aquesta tarda, a 4:45, concretament, per part de l'alcalde de Vilafranca i també la regidora d'Esports, i ens apuntaran o ens assenyalaran les rutes sectorials sobre inversions en equipaments esportius a Vilafranca del Penedès. Es posarà en marxa aquesta ruta sectorials en el marc de l'alcaldia de proximitat, en aquesta ocasió en l'àmbit d'esports, i per tant ens presentaran les inversions realitzades en el moment, el curs i les planificades en matèria d'equipaments esportius a nivell del conjunt de Vilafranca del Penedès. Això serà avui a la tarda, un dia i una tarda també, en la que comencen una activitat ja tradicional a Vilafranca, les xerrades anomenades I després de l'ESOQ. Són aquestes xerrades informatives sobre els cicles formatius. Una bona opció és el tema d'avui. I hi haurà també una taula rodona amb alumnat de cicles formatius i professorat dins d'aquest cicle, com us dèiem, I després de l'ESOQ, donant informació doncs, a les famílies. i els joves i les joves estudiants de cara a les oportunitats que tenen d'aprenentatge en el seu futur. L'acte té lloc avui a 6:45 de la tarda a l'Espai Jove a la Nau, un cicle que comença avui però que continuarà, per exemple, aquest mateix dimecres a la mateixa hora, 6:45 de la tarda, i també en el mateix espai, a l'Espai Jove de la Nau. Hi haurà una nova sessió de treball d'aquest cicle, en aquest cas la del dimecres, es titula «Vull fer batxillerat, quines opcions tinc?». I també hi haurà testimonis d'alumnes de diferents modalitats de batxillerat a nivell de Vilafranca del Penedès. Dir-vos també, per cert, que avui hi ha una notícia, que sempre que hi és notícia aquí a casa nostra, a Vilafranca, perquè té a veure amb la Festa Major. Quan hi ha alguna cosa que té a veure amb la Festa Major de Vilafranca, la gent de Vilafranca doncs, està al cas. I avui coneixerem una dona o un home que seran els encarregats o l'encarregada o l'encarregat de fer l'estampa de Sant Fèlix d'aquest 2026. Avui es presenta, doncs, l'estamper o estampera de Sant Fèlix i es fa amb un acte que tindrà lloc a la Biblioteca Torres i Bages avui a les 7 de la tarda. Demà dimarts es presenta també una nova imatge corporativa de l'empresa Aigües de Vilafranca. L'acte tindrà lloc al migdia i es presenta als mitjans de comunicació aquesta renovació de la imatge d'una empresa important a nivell de Vilafranca i també del Penedès, perquè distribueix també el servei d'aigua a altres municipis de la comarca. Com dèiem, demà al migdia amb aquesta presentació de la nova imatge. I demà també es presenta una nova edició de la Gravel Penedès. La regidora d'Esports encapçalarà aquesta roda de premsa de Gravel Penedès-Vilafranca, una cursa ciclista que tindrà lloc del 21 al 24 de maig al Penedès. La presentació es fa demà a l'hotel Mastinell, aquí a Vilafranca del Penedès. També demà dimarts es presenta un piano que està en un lloc poc habitual on hi hagi aquest instrument, un piano que s'ha aportat per part de l'associació Pianos Vius Hospital i que tindrà lloc doncs, la seva ubicació a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. El passadís central tindrà aquest piano a disposició d'aquelles persones que el vulguin tocar des de demà dimarts, que es fa l'acte de presentació a 6:45 de la tarda. I dimecres, també, activitat de divulgació ja habitual a Vilafranca, el cicle Tast d'Idees. En aquesta ocasió hi haurà una nova sessió del cicle en el que el geògraf i meteoròleg de TV3, Francesc Mauri, i la presidenta del Col·legi de Geòlegs i Geòlogues de Catalunya, Vinyet Solà, debatran sobre el clima si està en crisi, el canvi climàtic, una alerta per la transformació de les societats. Una conferència, doncs, sobre el canvi climàtic en presència de Francesc Mauri i de Vinyet Solà, que té lloc aquest dimecres a les 7 de la tarda al lloc habitual del Tast d'Idees de Vilafranca, que és a l'Auditori del Vinceum de Vilafranca. I també apuntar-vos, entre altres aspectes, que hi haurà una jornada destacable aquest dijous a Vilafranca del Penedès. També tindrà lloc al mateix Auditori del Vinceum, per cert, i és una jornada que porta per títol Aigua, Innovació i Sostenibilitat, casos d'èxit en petits i mitjans municipis. Està organitzada per la Water Catalan Partnership i també pel clúster de l'ús sostenible de l'aigua en col·laboració amb Aigües de Vilafranca. Una jornada, doncs, que se celebra dijous en el transcurs del matí i migdia aquí a Vilafranca del Penedès per reflexionar i aportar idees de sostenibilitat d'innovació en matèria de l'aigua. Bé escàs, també, i important tenint en compte doncs, aquestes propostes. I en la vessant cultural destaca dues inauguracions d'exposicions aquesta setmana. El divendres a les 8 del vespre s'inaugura a la Capella de Sant Joan una exposició de Gaspar Rivadulla. I el dissabte, en aquest cas, als Trinitaris, a les Sales Trinitaris, s'inaugura una exposició de la vilafranquina Mireia Camacho a les 7 de la tarda. El divendres a la Capella de Sant Joan a les 8, dissabte a les 7 de la tarda, a la Sala dels Trinitaris.
Gràcies, Josep Maria Soler.
De res.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Recollim l'actualitat a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Sant Sadurní sense R4 fins a Martorell un mes després del descarrilament. Aquest passat divendres es complia un mes de l'accident d'un tren de la línia R4 de Rodalies de Catalunya que el 20 de gener va xocar contra un mur després de sota un pont de l'AP7 a l'altura de Gelida. El sinistre va causar la mort d'un maquinista en pràctiques, 37 persones ferides i el tall total de la línia R4 i el tram sud de l'autopista AP7 entre Martorell i Sant Sadurní. Un mes després, el tram de l'autopista afectat ja ha estat reobert, però el tram de l'R4 entre Sant Sadurní i Martorell continua sense servei ferroviari de passatgers i es cobreix amb autobusos, fet que manté afectada la mobilitat a Sant Sadurní i a la resta de l'Alt Penedès. Finalitzen les obres de renovació del parc infantil de la Torre de Llager. Han finalitzat els treballs de renovació i millora del parc infantil de la Torre de Llager amb l'objectiu d'actualitzar i adequar aquest espai d'ús familiar. L'actuació ha permès millorar els elements existents i posar al dia la zona de joc, afavorint unes condicions més adequades per als infants i les seves famílies. A més, a la zona de l'antiga pista de petanca s'hi ha habilitat un nou espai amb una taula de pícnic. Aquesta actuació respon a una de les propostes sorgides en el marc dels darrers pressupostos participatius. El cost total de la intervenció ha estat de prop de 5.000 euros. Us parlem ara de la commemoració del 8M a Santa Margarida i els Monjos. El 8 de març, amb motiu del Dia Internacional de les Dones, l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos impulsa una programació especial d'activitats per posar en valor el paper de les dones i reforçar-ne la visibilitat en àmbits com l'art, la ciència, l'esport o la cultura. La celebració s'estendrà durant tot el mes de març amb propostes pensades per a tots els públics. Entre les activitats més destacades hi ha la cursa caminada de les dones, el 5è Festival de Talent Femení i els sopars de la dona als Monjos i a la Ràpita. La primera activitat és un taller de pancartes del 8M, el dijous 5 de març a 4:45 de la tarda al Tangram. A les 7 de la tarda, el mateix dia, es presenta el llibre Fils de vida, la memòria de totes. Els sopars de les dones, els Monjos i la Ràpita se celebraran el divendres 6 de març. I 60 empreses i institucions del Penedès s'han rebut el distintiu de compromís amb la sostenibilitat turística. Un total de 58 agents turístics del Penedès han renovat el seu distintiu de compromís amb la sostenibilitat turística i dos més l'han rebut per primera vegada. És un reconeixement impulsat per la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona que posa en valor l'aposta del sector per un turisme responsable amb el territori i les persones i al medi ambient. L'acte de lliurament s'ha celebrat al Vinceum en el marc de la presentació del Pla d'Accions 2026 del Consorci de Promoció Turística del Penedès. Els operadors reconeguts, com cellers, empreses d'experiències i museus, formen part del programa Compromís per la Sostenibilitat, que els proporciona un full de ruta per implantar pràctiques responsables en àmbits com la gestió ambiental, la cultura, les condicions laborals, la igualtat de gènere i el retorn social i econòmic. Aquesta iniciativa forma part d'un programa més ampli que agrupa prop de 1.200 agents turístics adherits a la Destinació Barcelona, repartits en uns 230 municipis i 21 sectors.
Penedès en xarxa.
Els esports.
Obrim els esports del dilluns i ho fem de la mà del nostre company, el Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, anem als esports, perquè avui, i començant parlant de l'hoquei patins, us expliquem que el Noia Freixenet va aconseguir una victòria de prestigi davant el Futbol Club Barcelona d'hoquei, el Barça d'hoquei, per 4-2 en un olímpic de l'Ateneu Play entregat en la jornada 19 de la competició. Els saturninencs van portar el partit sempre cap al seu terreny, exhibint intensitat, solidesa defensiva i encert ofensiu per superar un dels grans favorits de l'Hockey Lliga. Toni Salvador va obrir el marcador al minut 14 després d'una gran acció individual i Aleix Esteller va ampliar diferències abans del descans, culminant una assistència del mateix Salvador amb el 2-0. A la represa, David Gelmà va fer el tercer amb una acció de talent que va reforçar la confiança dels cavistes, tot i que Ferran Font va retallar distàncies pels blaugranes gairebé immediatament. Xavi Aragonès va respondre amb el 4-1. El mateix Font, de falta directa, va establir el 4-2 definitiu, però el Noia va saber gestionar l'avantatge amb maduresa fins al final. Carlos Cortijo és l'entrenador del Noia Freixenet.
Días como hoy es al final lo que merece la pena, hacer los sacrificios y los esfuerzos que hacemos siendo un deporte poco profesional, pues días como los de hoy y como los que vivimos el año pasado en Champions hacen que digas, ostras, merece la pena. Entonces, muchas gracias porque al final la emoción que hemos vivido todos ha sido espectacular, ojalá podamos tener más noches como esta. Pues al Barça al final inviertes muchas horas, pero contra el Barça más. ¿Por qué? Porque son tan buenos. Y son tan buenos que tienes que controlar tantas cosas y minimizar todas las cosas que hacen bien, que son muchas, tienen un gran, bueno, es un gran club, tienen un gran entrenador, tienen jugadores excelentes y muchas horas. Si yo te contase, llegamos hasta a la enfermedad, llegamos. Al final es lo de siempre, tenemos materia prima, hay buenos jugadores, son trabajadores, son humildes, son ambiciosos y es un equipo nuevo. Entonces es un proceso. Y bueno, nuestro objetivo y nuestro reto es mejorarlo de la primera vuelta. Al final, la primera vuelta la acabamos en sexta posición, a ver si conseguimos más puntos. Y sobre todo, las sensaciones son muy positivas. Y al final, la energía positiva también se transmite. Y ahora está en un momento dulce. Tenemos jugadores que están en un momento dulce, en un momento muy importante, muy bueno. Y ojalá lo podamos mantener hasta final de temporada. Hoy hemos jugado contra un equipazo, pero es que ahora nos viene el Calafell, que es otro equipazo. Entonces, a ver si somos capaces de mantener este nivel. Ojalá. La ilusión está, el trabajo, estamos en ello, seguimos en el proceso.
Amb aquest triomf, el Noia encadena la cinquena victòria consecutiva i consolida la cinquena posició a la classificació i també les bones sensacions en aquesta segona volta i a menys d'un mes per la disputa de la Copa del Rei aquí a Sant Sadurní. Escoltem el jugador del Noia, Aleix Esteller.
Sempre costa una miqueta quan fem equip nou i de més, però penso que arribem a aquest punt de la temporada molt preparats. Estem treballant molt bé de fa diverses setmanes i estem tenint la sort que els resultats estan sortint. Sí, està clar, tenim jugadors de tot. Som jugadors molt complementaris entre nosaltres i cadascú entès quin és el seu rol dins la pista i s'està notant. Hem fet 4 gols, no ens hem de treure mèrit que hem fet 4 gols, però hem tingut moltes ocasions per fer-ne més avui. I potser penso que el resultat ha estat curt per el que hem fet avui. Jo ho he dit abans a la tele i encara que sembli un tòpic, no ens podem ficar objectius a llarg plaç, hem d'anar partit a partit i al final, setmana que ve tenim un os molt dur, que és Calavell, però si ens vol guanyar haurà de fer les coses molt ben fetes per guanyar-nos.
El proper compromís dels sadurninencs serà a la pista del Calafell dissabte a les 4:10 en un nou repte exigent per mantenir la bona dinàmica. I també a l'Hockey Lliga parlàvem que el pròxim rival del Noia és el Calafell, precisament l'equip del Baix Penedès, en aquest cas i per contra, perdia 5-3 a la pista del Reus, rival directe a la classificació. La crònica ens l'acosta des de Diumenge Ràdio, la Lourdes Meronyo.
Bon dia, doncs, així és. El Calafell ha caigut a la pista del Reus per 5-3 en un partit molt igualat i on han hagut moltíssimes opcions de gol. La llauna la destapava el Joan Salvat, que al minut 19-14 de la primera part encetava el primer gol. No obstant això, i un minut més tard, l'Aleix Marimón empatava el partit. Era el minut 9:57 quan Carles Casas i 1:30 segons després Diego Rojas posaven més distància amb el 3-1 en el marcador a favor del Reus. però quan faltaven 4 minuts pel final de la primera part, Martí Casas marcava el 4-1. Ja a la segona part, al minut 19:55, Maximiliano Oruste marcava el 5-1. Un Calafell que intentava fer-ho per totes les vies i que al minut 11:48, Gepi Selva marcava el 5-2. No seria fins un minut abans d'acabar el partit que Quim Gavarró marcava el 5-3, que no seria suficient per acabar guanyant el partit contra el Reus. Amb aquest resultat, el Calafell la menorquina queda quart a la taula classificatòria amb 36 punts. Escoltem ara les declaracions que ens feia el Guillem Cabestany i l'Aleix Marimón.
Realment ha sigut un partit molt dolent, de principi a fi. En primer lloc, el Reus ha fet un partidàs, s'ha intensitat en actitud, amb el de la manera que s'han de jugar aquests partits. Nosaltres, sorprenentment, hem perdut el to que portàvem. Tenim des de fa molts partits, l'agressivitat, la intensitat, la concentració, i inclús al principi que hem pogut empatar el partit i posar-nos dintre dins del partit, hem estat i això és un toc d'atenció. Podem ser un molt bon equip i ho hem sigut durant moltes jornades.
El pròxim partit serà diumenge vinent a les 4:10 amb un derbi del Penedès, on el Calafell la menorquina rebrà el Noia Freixenet.
I la Lourdes també ens acosta a la crònica de la derrota per 4-3 del Vendrell davant l'Espanyol en la jornada 13, en aquest cas de l'Hockey Lliga Plata Sud, la segona divisió.
Doncs així és, derrota del Vendrell aquest dissabte a la pista de l'Espanyol per 4-3. Els jugadors de Toni Porta van tornar a topar amb la seva bèstia negra i d'aquesta manera posaven fi a la bona ratxa de 3 victòries consecutives, a més de veure com rivals directe com el Vilafranca i el Palafrugell tornaven a allunyar-se. En una primera part ensupida, l'únic que aconseguia veure porteria era el local Gerard Llobet per situar l'1-0 amb el qual s'arribaria al descans. Una diana de Pol Macià només començar la segona part canviava totalment el decorat, amb un Vendrell que estirava línies i convertia el segon temps en un intercanvi de cops. Jon Borrego retallava distàncies amb el 2-1, mentre que Josu Sardén tornava a ampliar l'avantatge de l'Espanyol. Els roig i negres, però, no es rendien, i fruit d'un penal transformat per Marc Palau, i una superioritat numèrica per Blava, Àlex Josef o Magí Prats, també veia porteria, aconseguien restablir les taules. Macià, que ja havia estat un malson en el partit de la primera volta, tornava a aparèixer per marcar el 4-3, i malgrat intentar-ho amb el 5-4, les aturades d'Arnau Ventura evitaven l'empat del Vendrell. Escoltem ara les declaracions que ens feia l'entrenador del Vendrell, Toni Porta.
Una llàstima, la veritat, perquè crec que vam tenir moltes ocasions i al final te'n vas amb la derrota 4-3, però bé, les sensacions no van ser dolentes perquè l'equip crec que va competir molt bé. En primera part podíem haver marxat per davant, vam tenir 3 pals i al final a l'últim minut ens fan l'1-0. S'ha de dir que l'Espanyol és un equip que té jugadors amb molta qualitat. I a la segona el partit es va obrir, ells es van posar per davant, van arribar al 3-1, nosaltres vam seguir, al final vam aconseguir el 3-3, i al final la jugada que defineix el partit és que amb el 3-3, faltant 2 o 3 minuts, tenim doble ocasió del Magí, que va al pal, i a la jugada següent es fan el 4-3. Tot i així l'equip té molt bona actitud, no rendeix, i al final tornem a tenir 2 o 3 ocasions claríssimes, algun pal, i desafortunadament ahir no era el dia, no entraven. Però bueno, toca seguir. Si juguem així, crec que traurem molts partits endavant i ara ja pensant al Girona, que és el pròxim partit, i que hem de guanyar sí o sí.
Ara la pròxima cita serà dissabte vinent a 8:15 de la tarda al pavelló Quim Tomàs contra el Girona.
Seguim parlant d'hoquei patins amb l'Eric Guijarro, que des de Ràdio Vilafranca ens explica la victòria del Patí Vilafranca. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bon dia a tothom. Doncs, efectivament, aquest cap de setmana hem de destacar la important victòria, treballada victòria del Patí Vilafranca a la pista del Girona, al pavelló municipal Palau 2. Un partit que no es va acabar de definir fins als instants finals, i és que va ser un autèntic estira i arronsa constant des dels primers minuts de partit. De fet, un partit amb 8 gols, al final amb victòria del Vilafranca per 3-5. Començava el partit amb diana d'un dels gols d'un dels homes més inspirals i més inspirats de la nit, Aleix Ordóñez, que va ser autor de 3 gols, autor d'un hat-trick que el coronava com a l'home més destacat del partit. Una actuació molt important pels homes de Sito Expósito. Com dèiem, el 0-1 que arribava a 17 minuts, encara pel descans. El 0-1 que obria camí pel Vilafranca, que finalment s'acabaria imposant. Tot i que el Girona, a 9 minuts pel descans, aconseguia fer l'1-1, obra de Narcís Pijaume, una gran acció en què aconseguia equilibrar de nou la balança. Però la reacció vilafranquina no es va fer esperar, perquè minut i mig després apareixia de nou Marcel Izquierdo, el jugador de la base, que realment està tenint un rol molt important aquesta temporada, i amb aquest 1-2 doncs, tornava a posar per davant els vilafranquins, que marxarien al descans amb una renda de 2 gols gràcies a una nova diana de Roger Montserrat, aprofitant un rebot d'un llançament llunyà del jugador argentí Matías Arnaez. Estava allà per caçar el gol i fer l'1-3 a la mitja part. El segon temps, mig minut, va trigar el Girona novament en retallar diferències, amb un gran gol, també un llançament llunyà de Pol Sala, però a partir d'aquí començaria una sèrie de llançaments de penals pels dos conjunts. Una banda, un minut després, Pol Sala disposava d'un penal que aturava molt bé el porter vilafranquí Edu Jurado. I posteriorment, dos llançaments de penal pel Vilafranca. Al minut 30 de la segona, Roger Martí, que en aquest cas no aconseguia transformar, i mig minut després, nou penal a favor del Vilafranca per Aleix Ordóñez, que en aquesta ocasió no aconseguia transformar, però sí, aprofitant el seu mateix refús, feia el 2-4. Però encara no estava del tot decidit, perquè tornava a aparèixer Pol Sala, autor de 2 gols pel Girona, a 15 minuts per la conclusió, encara fent el 3-4, que posava molta emoció. Un 3-4 que, de fet, es va mantenir fins les acaballes. Abans del 3-5 definitiu de Aleix Ordóñez, a 2 minuts per la conclusió, abans Nil Tarrés disposava d'una directa que no aconseguia transformar, i això permetia arribar, com dèiem, amb el 3-4 a les acaballes, on Aleix Ordóñez acabava sentenciant. Anem a escoltar les valoracions del tècnic Sito Expósito.
Estem al costat de Sito Expósito, l'entrenador del Vilafranca. Sito, primer que tot, enhorabona.
Moltes gràcies. Ens mereixíem un partit així.
Un partit vibrant, un partit molt seriós del Vilafranca, en tot moment dominant-lo i fent una bona defensa, malgrat que hi ha hagut el suspens amb dues errades, que sempre, aquelles errades que castiguen, i recordàvem una mica també el partit de la primera volta, que també recordàvem algunes errades semblants i que el Girona, gràcies a això, tenia vida. El Vilafranca avui, seriós.
Sí, la veritat és que el Girona, no sé, troba la manera de fer-nos mal, la realitat és aquesta, i sobretot a la segona part hi ha hagut gairebé 10 minuts que jo crec que ha sigut superior a nosaltres, però bé, el Vilafranca ha sabut patir, ha sabut gestionar el marcador, em penso que hem fet 5 o 6 postes amb atac, llavors hem fet el partit que tocava fer per guanyar aquí, i no res, després del peron, que sempre és un dubte saber què ens trobarem, doncs aquesta victòria ens ajuda moltíssim, ens posiciona bé la classificació perquè els altres resultats aquesta setmana també ens han acompanyat. No ens agrada mirar els altres equips, però estem obligats a fer-ho perquè no estem a dalt de tot, i la veritat és que esperem que vinguin més setmanes com aquesta.
I sobretot, cito perquè avui, aquesta setmana, aclaríem que a vegades a la federació no està tan clar que l'Igualada B, per exemple, si queda primer, es pot vendre la plaça. Clar, el tema dels filials, no? No sé a tu què et sembla això.
Em costa respondre, la veritat. És cert que l'Igualada pot fer el que vulgui amb la plaça, perquè no hi ha cap norma escrita a la federació que digui el contrari. A mi, els filials em sembla bé. El que no em sembla bé és que estiguin jugant amb jugadors que són titulars a la Lliga Europea. Llavors, això no és un filial. Perd tota l'essència. L'Igualada ho pot fer, i agafa el reglament, i em sembla fantàstic, i està fent una feina boníssima amb la base, i això és indiscutible. Però a nivell de reglament, els filials són precisament per donar oportunitats o als nanos joves o als que no juguen en els seus equips d'hoquei lliga. Però els jugadors que són titulars a la Lliga Europea no haurien d'estar competint a hoquei plata.
Bé, tornem aquí. Tres punts molt importants i més, com deies tu, mirant els resultats d'aquesta jornada. Precisament la Igualada B ha perdut amb aquest Olot, que és el proper rival de Vilafranca, un Olot que s'ha revifat.
Sí, les segones voltes sempre hi han més sorpreses normalment que la primera. Jo t'he comentat que els altres resultats ens han acompanyat. És anecdòtic, però tal com dius tu, jo em quedo amb el treball dels meus jugadors, que del començament fins al final hem anat a buscar el partit, hem volgut dominar el joc, hem volgut crear oportunitats, no ens hem amagat en cap moment en una pista que sabíem que seria molt difícil perquè el Girona venia d'una sèrie molt dolenta i avui tenia una oportunitat per donar la volta, i la veritat és que ens hem de felicitar. No hem fet res, lògicament, però sí que ens hem de felicitar, disfrutar del moment i treballar pel proper rival, que és l'Olot.
Enhorabona, Cito.
Moltíssimes gràcies.
Doncs les paraules de Cito Expósito després d'aquesta victòria. Anem ràpidament amb els resultats de la jornada 13 a l'Hockey Plata Sud. El Corcón 4, Barça Atlètic 1, Congrés 4, Alcobendas 2, Olot 3, Igualada 2, aquest Girona 3, Vilafranca 5, l'Espanyol 4, Vendrell 3 i Palafrugell 6, Sporting Alcoi 0. Aquests resultats ens deixen una classificació liderada per l'Igualada B amb 30 punts, segon el Patí Vilafranca amb 26, amb 25 trobem en tercera posició el Palafrugell, quart el Barça Atlètic amb 24, cinquè l'Alcobendas amb 20, 19 punts pel Vendrell, que és sisè en aquesta lluita per aquestes posicions de la zona alta. Llàstima de la derrota d'aquest cap de setmana justament contra l'Espanyol, que és l'equip que té just per darrere amb 18 punts. Olot i Congrés amb 17, 12 pel Girona, i en les últimes posicions Sporting Alcoi amb 8, els mateixos que té l'Alcorcón, que tanca la classificació. La propera jornada pels dos equips que repassem a La Plata, aquest dissabte a 8:15 del vespre, Vendrell-Girona, i a les 8 del vespre, mitja hora més tard, a la poliesportiva, Patí-Vilafranca-Olot.
L'altra cara de la moneda, Eric, és el Vilafranca de futbol, que partia aquest diumenge davant la Pobla de Mafumet, això sí, líder de la Lliga Elite.
Sí, sí, totalment. La visita al líder de la categoria doncs, no va deixar quelcom positiu pels penedesencs, que ja arribada a la mitja hora queien per 3-0. Al final del partit, derrota clara per 4-1 d'un Vilafranca que, a més, va acabar el partit amb 10 homes per l'expulsió de Sergi Escofet. Un partit en què va costar entrar des de l'inici, els duels tots se'ls emportava a la Pobla de Mafumet, una mica manca d'intensitat, aquí hi va haver una diferència clara i la Pobla en va treure profit. Al minut 19, Pau Raya feia l'1-0 i dos minuts després el mateix Raya tornava a ampliar la diferència amb el segon gol. Com dèiem, al minut 28 apareixia Agutzi per fer el 3-0 amb el qual s'arribava al descans, ja deixava una empresa molt complicada pel segon temps, però la segona part començava doncs, amb una reacció del Vilafranca, amb tres canvis de cop per intentar sacsejar l'arbre, i el Vilafranca doncs, al minut 58 aconseguia retallar diferències amb el 3-1 de Marc Barrantes, després d'una bona contra culminada molt bé pel davanter del Vilafranca. Això sí, aquest gol va anar pràcticament seguit de l'expulsió de Sergi Escofet. Per tant, un problema més pel Vilafranca, que tot i estar amb 10 homes, va seguir donant la cara al partit, però ja a les acaballes, al minut 70, Eric Mora, a través d'un córner, rematava per fer el 4-1 definitiu. Un partit realment per l'oblit del Vilafranca, que intentarà canviar la cara aquest proper dissabte al camp del Sant Mauro. Anem a escoltar què ens deia Ivan Moreno, visiblement emprenyat després d'aquesta derrota.
Ivan, anem per parts. Anem a preguntar en primera instància què ha fallat, sobretot en aquests primers 28 minuts de partit, on sembla que el partit s'ha decantat molt, molt inicialment, i ja anem per parts.
Primera part, horrible. Horrible. Al final dèiem que era un partit molt important pels jugadors de dintre del camp, no? Intentar controlar les seves progressions per dins i després nosaltres fem el per fora. No hem fet ni una cosa ni una altra, no ens hem quedat ni una pilota, no hem tingut gens de continuïtat. El partit a nivell tècnic ha estat dolentíssim. Ja podria dir que, si vols, el plantejament que volíem fer una des del 4-2-3-1, poder saltar a dins per intentar tapar, no?, la superioritat que ells tenen amb els jugadors per dins, ho feien tard. Després hem corregit i hem passat al 4-3-3, a veure si des del 4-1-4-1 defensiu ho podíem arreglar una mica més. Però al final és, com li he dit, li acabo de dir ara a Torres, és una qüestió de caràcter i actitud. Ha robat més pilotes amb un menys la segona part, que la primera. I hem tingut gent a la segona part que ha sortit, evidentment la Paula ja jugava a una altra cosa, però des de l'actitud és quan tu pots aconseguir coses. I hem sortit, bueno, amb el nivell d'atenció i atenció que no tocava. No tocava, i perdona, i el primer que els he dit, com que venim d'una setmana rara d'entrenaments i d'una que veníem de descans pel tema del carnaval, bueno, se juga com s'entrena i avui tenim una prova important. S'ha jugat com s'entrena, no hem entrenat bé i a sobre divendres va haver de fer dos crits, doncs bueno, és que hem de saber on estem, no podem ser nens petits, no podem ser nens petits, i un que juga a futbol, fins i tot a categoria elit, ha de tenir un comportament d'un que vol jugar a futbol, si no, no es pot jugar a futbol.
Després al descans, amb aquest marcador de 3-0, també has fet triple canvi. No sé exactament quin ha estat el missatge que buscaves amb els canvis i si creus que s'ha pogut vist alguna cosa reflectida a la segona meitat.
El missatge era que hagués canviat 12, als 11 titulars i a mi, que sóc el responsable de tota aquesta horrible cosa que ha passat avui. No he canviat tres, però podia haver canviat més gent. Al final, com que havia canviat una mica el sistema per donar una mica més de caràcter, Javi tenia una targeta i no volia arriscar perquè venia de temps de sense jugar. Bueno, els he dit, a veure si els fem un susto. Els fem un susto, però ens hem quedat amb un menys, no?
Les paraules d'Ivan Moreno després d'aquesta derrota, com dèiem, a efectes classificatòries, doncs sense massa canvis pel Vilafranca, que encara segueix 3 punts per sobre del descens, en novena posició, amb 23 punts. La zona de play-off es troba 5, per tant, la dinàmica de la Lliga que no canvia massa, però punts importants que s'escapen en la visita a l'actual líder de la categoria, una Pobla que es queda líder amb 34. Aquest proper dissabte, a les 5 de la tarda, el Vilafranca visitarà el Sant Mauro, un equip que ara mateix marca la posició de descens.
Moltes gràcies, Eric, i que tinguis bon dilluns.
Que vagi molt bé, moltes gràcies.
Ara un parell de minuts de publicitat i tot seguit el butlletí de notícies de les 10 del matí. Tornem a les 10:06 amb Carnaval.